Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tram final del Sant Cugat a fons d'aquest dijous i avui rebem els responsables de la secció local de català, la Mar Oñate, responsable del servei, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I l'Albert Masià, que és tècnic de normalització, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui no heu vingut sols.
No, gens.
Heu vingut molt ben acompanyats. I per parlar d'un tema, una proposta que em sembla molt interessant, com és el de la llengua materna.
Sí, exacte, el Dia Internacional de la Llengua Materna existeix, és el 21 de febrer.
Hi ha dies per tot.
Hi ha dies per tot, exactament, no? Que precisament que ho comentàvem, que només si mires el calendari aquesta setmana, doncs el dia 20 de febrer era el Dia Mundial de la Justícia Social. El dia 21, a part de ser el dia de la llengua materna, també deien en un programa de ràdio que els Estats Units era l'internacional del gat. Imagina't, vull dir, hi ha una varietat increïble. El dia del pensament escolta, dels scouts, també era el dia 22 de febrer. El 27 és el dia nacional dels transplantaments, o fins i tot el 28 de febrer tenim el Dia Mundial de les Malalties Rares. Imagina't, només en una setmana...
Tot això, aquesta setmana, eh?
Sí, sí, aquesta mateixa setmana.
No, és que cada dia és un dia mundial, un dia internacional de... Ara a mi em fa gràcia si els gats sabessin que hi ha un dia internacional dels gats. Ja m'explicaràs tu, quines coses. Alguns poden estar més o menys justificats.
Sí.
Ara hi ha altres que dius, és que aquí els ha quedat un forat... I han pensat en un...
Bé, entenc que molts d'aquests dies es fan per reivindicar quan es tracta o donar a conèixer, per exemple, en el cas de les malalties rares, per exemple, que és el dia, comentat, el dia 28 de febrer, doncs que això doncs, es fa una tasca de difusió social que s'entén positiva. Alguns altres més de tipus lúdic, i sí que és cert que alguns n'hi ha una mica, com podem dir, doncs, més poca solta. A mi m'ha fet gràcia, per exemple... Hi ha el dia 21 de març, que és el Dia Mundial de la Marioneta, que em fa... Bé, que també coincideix...
A mi no em fa cap gràcia,
a mi em fa gràcia.
Nosaltres celebrem el Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, i resulta que també és el Dia Mundial de la Marioneta.
El mateix dia. Que teniu competència.
Ja no és que quedi un forat al calendari, és que en el mateix forat hi fiquen més d'un dia mundial.
És com tantes coses que hi ha al món, tantes coses que passen,
exacte.
Al final ens faltaran dies.
Faltaran dies. També n'hi ha que són, potser poca solta, però més graciosos, perquè, per exemple, doncs, el dia 13 d'abril, que hi ha el Dia Internacional del Petó, dius, podria haver sent aprofitar Sant Jordi o el dia de Sant Valentí, doncs vam buscar un dia que no sé quin sant és o quina història, però el dia 13 d'abril és el Dia Internacional del Petó.
En tot cas, el que ens ocupa és el Dia Internacional de la Llengua Materna, no? Que va ser aprovat a la Conferència General de la UNESCO al novembre del 1999, no fa pas tants anys, i es va fixar en aquest dia també el lliurament del Premi Lingua Pax en defensa del plurilingüisme.
I no és casualitat que s'hagi triat aquest dia, el dia 21 de febrer, i que s'hagi institucionalitzat aquest dia com el Dia Internacional de la Llengua Materna, perquè doncs, l'origen l'hem de buscar a meitat del segle passat, quan hi havia el conflicte a l'actual Bangladesh, que és al costat de l'Índia, que en aquell moment no era Bangladesh, sinó que formava part de Pakistan. Pakistan és un estat on la llengua oficial és l'urdu i doncs, aquella gent de Bangladesh que pertanyien en aquell moment a Pakistan, no es coneixia com a Bangladesh sinó com a Pakistan oriental, no parlaven urdu majoritàriament, sinó que parlaven, em sembla que era Bangla. I majoritàriament, després segur que allí deben tenir cada varietat, infinitat, però dintre de com una gran varietat era que parlàvem bangla i des de Pakistan volien que parlessin urdu. I doncs el que acostuma a passar en aquestes coses, doncs tampoc és que era una democràcia llavors, i que van haver-hi protestes, i doncs van haver-hi protestes que es van saldar amb la mort, em sembla que va ser d'uns quants activistes que van morir tirotejats pels militars i la policia pakistanesa que van enviar allí doncs, per sufocar les protestes. Aleshores, arran d'aquests incidents, arran d'aquestes morts, doncs la UNESCO va declarar el dia 21 de febrer com el Dia Internacional de la Llengua Materna, perquè els incidents es van produir el dia 21 de febrer de l'any 52. És a dir, van trigar anys, perquè recordem que hem dit que aquest dia es va aprovar el novembre del 99, i aquests fets van passar al febrer, però del 52, és a dir, que van tenir anys per pensar-s'ho. Amb tot aquest temps, recordem que Bangladesh s'ha independitzat del Pakistan, ja és un estat independent, valgui la redundància, i doncs que quan a vegades pensem doncs, que hi ha sidrals lingüístics, n'hi ha tot arreu. Però com que no ens agrada parlar de sidrals, sinó ens agrada positivitzar les coses, avui hem volgut parlar de la riquesa que suposa doncs, parlar llengües. I per il·lustrar-ho, doncs, primer d'entrada hem volgut fer com un rànquing de quines són les que més es parlen al món, que jo crec que no hi ha sorpreses en això, Mar, em sembla. Que
no sé, Carme, tu quina llengua diries que és la més parlada
jo la primera sí que m'ha sorprès.
T'ha sorprès, ja ho has vist,
La primera sí.
El xinès. El xinès seria la llengua més parlada del món, seguida del castellà i a continuació de l'anglès. Parlem de nombre de parlants. Tenint en compte que en el món es calcula que hi ha entre unes 5.000 i 7.000 llengües que es parlen, d'acord? Podríem dir que el recompte tampoc no és fàcil, no? I que podem prendre com a referència unes 6.500, a mi m'agrada destacar que el català ocupa el lloc número 80 de 6.500 o gairebé 7.000 llengües que es parlen al món pel que fa al nombre de parlants. El català té 7 milions i mig de parlants, que és el mateix nombre de parlants que tenen el suec o el portuguès.
Molt bé, no?
De manera que, de vegades, quan parlem de llengües minoritàries, potser que ens ho pensem una micona més, perquè parlem del català jo trobo que amb un nombre de parlants força significatiu, no? No només això, sobre hi ha doncs, continents com l'asiàtic i l'africà, que són les zones que tenen més llengües, però alhora també, clar, els més amenaçats per la futura extinció d'algunes d'aquestes llengües. Si us sembla bé, Albert, posem una cançó, no?, que has triat per il·lustrar aquesta diversitat de llengües.
Upiši mene, jer odavno te kupujem. S onim što si htjela čut, od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja dok drži da. Ja nemam razloga za strah. Gajem ti verse i note, sve moje šarene perle na dan. Mogu pjesmom kupiti lukavo i slatko riječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
Albert, explica'ns en quin idioma està interpretada aquesta cançó.
A veure, jo perquè ho he hagut de mirar, vull dir, d'entrada no ho sabia.
Jo ni idea, ja t'ho dic,
A veure, si no ens enganyen, perquè tampoc ho he entès, és a dir, és serbo-croat. El cantant és de Split, per tant, és de Croàcia. El cantant es diu Givoni. I bé, es veu que doncs, l'he escollit Perquè es veu que era un cantant que, doncs, a l'antiga, als països de l'antiga Iugoslàvia, doncs, que es veu que agradava, o almenys això és el que he trobat, a molts d'indrets, que no sé què fos, com que era de Croàcia, només agradava als croats.
Era com el Julio Iglesias, per exemple.
No sé, això ja, home, per l'estil sí que sembla, perquè a més la cançó parla d'un amor, i doncs, que em sembla que ja s'ha acabat, aquestes coses de les quals acostumem a fer cançons. Aleshores, doncs, com que allí, en aquesta zona dels Balcans, doncs, hi ha molts idiomes, doncs a vegades, doncs, està bé, doncs, també fer una mica, doncs, un cant a això, a la diversitat lingüística ben entesa, no mai excloent ni doncs, racista. Però bé, precisament avui, per il·lustrar aquesta riquesa lingüística, hem portat dues alumnes dels nostres cursos de català, com hem dit tu abans, que són la Cristin i la Larissa, les quals saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estaven aquí atentament escoltant, el programa.
I bé, cal dir que una és de Venezuela, que és la Larissa, i l'altra és Alemanya. Però d'on concretament? Que no...
Jo soc del nord d'Alemanya, i té una ciutat petita o gran com Sant Cugat.
Com es diu?
Com es diu és Jaffa. Una ciutat famosa per la seva cervesa, com es pots imaginar amb els alemans.
Molt bé. I tu, Larissa?
Jo sóc de Caracas, de la capital.
Ah, mira, molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. I vosaltres, quina és la vostra llengua materna? Que a casa, quan éreu petites, què parlàveu?
L'alemany, però fa temps que soc aquí en Catalunya i vivia amb una família italiana per aprendre castellà i també català fins... i ara parlo anglès també, fins... Un mescla de llengües.
I tu, Larissa, a casa que parla castellà? Parlava
sí, la meva llengua materna és castellà. Una mica d'anglès, però perquè vaig aprendre, i ara estic aprenent català.
Molt bé. Per tant, doncs, també som un perfil plurilingüe, no? Que és el que ens trobem ara. La majoria dels nostres alumnes que ens trobem no és allò que només siguin, doncs, d'una llengua i parlin català o castellà, sinó que normalment també acostumen a parlar sempre, doncs, aquí a Sant Cugat és potser un cas que això passa a Sant Cugat, però no és tan típic en altres poblacions, que acostumen a ser plurilingües, és a dir, més enllà del català i castellà, una altra, la seva pròpia, i a vegades una altra. És un cas curiós.
I això és boníssim, és superenriquidor, perquè t'obre fronteres, t'obre possibilitats a la vida, professionals, personals...
Jo crec que aquí has donat amb un punt clau, que és la motivació, no?, que tenen aquests alumnes per aprendre català. I m'agradaria que la Cristina i la Larissa ens expliquessin per què s'han decidit aprendre català o per què han decidit venir a viure a Catalunya, si és per motius laborals, com apuntava la Carme, o potser alguna relació amorosa, que acostuma a ser el factor que,
això també,
que motiva més.
Això arrossegues, vulguis o no.
A l'hora d'aprendre un idioma, sí. Allò, és que la meva parella, no, per amor. És el vostre cas, Cristín?
A mi m'agrada que la reacció de la gent.
Ah.
Quan parles una llengua, català en aquest cas, la gent són molt encantats d'escoltar una altra nacionalitat amb la seva llengua, amb la seva llengua.
Amb un altre accent, no?
Correcte.
És que a més ho feu amb aquest somriure, que comenceu a parlar en català i obriu la boca amb un somriure, no? Jo crec que l'encomaneu també.
Correcte.
I tu, Larissa, la motivació per aprendre català o...?
Doncs jo crec que és molt important perquè estan aquí a Catalunya, a Sant Cugat, és part de la cultura, és una manera d'estar immerso en la cultura del lloc on vius. Doncs m'agrada molt el català i és molt interessant. El meu marit és valencià. Jo vaig viure a València fa 3 anys.
Ah, molt bé.
Però en València el valencià no es parla com aquí el català. I al anar aquí he considerat que és molt important aprendre la llengua del lloc.
Perquè dius que fa 3 anys vivies a València.
A València.
Per tant, què portes aquí? 3 anys?
Fa que vius aquí? 2 anys i mig.
2 anys i mig.
Sí.
I tu, Cristin?
Ja fa 8 anys.
8 anys.
Sí.
Molt bé. I que, diguéssiu, d'una manera activa, estudieu català. Quan t'hi vas posar tu, Cristina, a estudiar d'una manera activa, és a dir, no allò de fer curs o...
Fa 2 anys, sí.
2 anys,
sí. I primer escoltant el català, però me faltava el pala. Fins volia palar també i
molt bé.
Me apunto.
I tu, Larissa?
Des de l'any passat he començat amb aquest curs.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. I a veure, heu dit una mica que a tu, en el cas teu, Cristin, que et faltava parlar.
Correcte.
Això és perquè, diguéssim, els amics teus, el teu entorn laboral, familiar, professional, la gent parla en català o quines van ser? És a dir, o era simplement dius no, dius és que jo no puc ser en un lloc on la gent em parli amb la seva llengua i m'hagin de canviar. Realment, què va ser? Perquè si dius que vas portar 8 anys vivint aquí i que vas començar a estudiar fa 2 anys, què va ser el que et va portar realment a decidir-te a fer el pas i dir, dius, no, va, jo també vull llançar. Què va ser? O no hi ha un motiu concret?
Sí, ja podia parlar el castellà molt bé i sabia que per treballar, per conèixer més gent, volia parlar també el català. Uh-huh. I fins un pas més per llegar aquí, que ara és mi lloc de viure.
Molt bé. I tu, Larissa, què va ser? Perquè dius, en el teu cas potser si havies viscut a València o el fet que com ja parlaves castellà, què va ser el que va acabar de donar l'empenteta aquesta que tothom necessita?
Jo toco el violí i a l'orquestra a la que toco em parlen en català. Doncs jo volia entendre millor tot aquesta cosa, però també per l'entorn. No directe, perquè jo parlo en català al meu llar, però a Sant Cugat es parla molt el català i crec que és molt important, doncs, per això.
Molt bé, déu-n'hi-do. Escolteu, hi ha alguna paraula que us cridi l'atenció del català, que quan la vau sentir per primera vegada penséssiu, caram, quina sonoritat que té, o mai no hauria dit que signifiqués això, o al contrari, s'assembla molt amb una altra llengua que conec. Teniu alguna cosa així, la vostra paraula favorita, no? Ara plagiant els meus companys de Rubí, que fan el concurs de la paraula preferida des de fa uns quants anys. Sí. Em sembla que ens el copiarem aquí a Sant Cugat, perquè és un concurs molt divertit.
Home, per
què no? Que teniu alguna paraula? Larissa.
A Venezuela tenim un plat de Nadal que es diu pernil.
Ah!
Sí, que coincideix a...
Sí.
I quan vas sentir que aquí teníem el pernil, no? Sí. Devies pensar, ostres...
Com a casa, em sentiré com a casa, no?
Exactament.
Però a tu t'agrada aquest plat?
Sí, molt.
I el pernil també t'agrada, el pernil salat?
Sí, tot el tipus de pernil.
Seria un fals amic, no, Albert, això? Un fals friend.
I com és aquest plat?
És porc al forn.
Bueno, alguna relació.
Home, hem d'aprendre, hem d'aprofitar per aprendre nosaltres.
Home, i
també.
I en el teu cas, Cristin, ja...
El castellà, sempre m'agradava la paraula meravellosa i meravellosa, fins quan vaig aprendre en català la paraula similar, que és
meravellós.
No? Correcte, sí.
Gràcies.
Em costa,
sí, dona.
Però m'agrada.
T'agrada molt aquesta paraula.
Correcte.
T'agraden els reptes.
Sí, també.
Molt bé.
Bé, en qualsevol cas, és curiós que normalment quan es fan aquest tipus de preguntes, tema menjar, tema animals, acostumen... És bastant recurrent que quan els alumnes els preguntes quina paraula els agrada o quina paraula els fa gràcia o els sorprèn, acostumen a sortir menjar o animals. O si no, a vegades també algun tipus de cosa que tingui a veure amb els sentits, com els colors, el tacte... Jo crec que és curiós. No? Algú pot pensar, pot ser emocions, emocions també, però normalment la gent, si hi ha una classe, hi ha, per exemple, 20 persones... Algú et dirà una emoció, potser estem parlant 2 o 3, però la majoria doncs, són o animals o coses concretes.
Això ho tens comprovat, no?
A veure, comprovat no he fet l'estudi, no n'he fet l'estudi, però és una impressió que s'acostuma a repetir. Potser també, perquè, i això és una cosa amb una explicació menys poètica, més racional, és que normalment a classe, quan un fa els primers cursos, sigui anglès, català, o xinès, no ho sé, però
no t'hi has posat encara.
No m'hi he posat. Però s'acostumen a ensenyar doncs, vocabulari, doncs, animals, parts de la casa, colors, aleshores doncs és lògic que fins que coneguin paraules una mica més abstractes, doncs passi un temps, eh? Podria ser una explicació que doni compte d'aquest fet.
Què heu trobat que era més difícil a l'hora d'aprendre el català? Què és el que us està costant més ara mateix a l'hora d'estudiar català? Perquè ara esteu fent un nivell elemental, no? El nivell elemental, per situar-nos, seria el darrer curs en què s'ensenya el català oral i un cop adquirit aquest nivell es comença a treballar l'ortografia i la gramàtica per aprendre el català escrit. Recordem que el procés d'aprenentatge de llengua catalana és aquest, no? Primer, com els nens, primer aprenem de parlar i després d'escriure, aproximadament. Què us està costant més en aquest procés d'aprenentatge del català, Larissa?
A mi la pronunciació em sembla una mica... És molt diferent del castellà, sobretot tot el que és com juny, per exemple, aquesta pronunciació.
No,
sí. I per gramàtica, els pronoms, encara estic lluitant.
Déu-n'hi-do, clar. Sí. I en el teu cas, Cristín, tens alguna dificultat especial amb algun...
A mi m'agrada molt tenir el llibre de Beavós.
De Bers.
quasi tot el temps. I per fer les frases, aquest verbo, mai.
Si féssim una estadística de les que fa l'Albert, no, jo crec que entrarien dins del sí, que seria...
Els verbs i els pronoms.
Previsible. Sí, el top ten...
Verbs i pronoms.
Sí, sí, sí.
Però això també passa amb els de més nivell, fins i tot. Vull dir que són cavalls de batalla constants.
Sí. Després, potser arribem a la conclusió que potser són difícils, no? Uh-huh. És a dir, si quan en nivells diferents, és a dir, amb alumnes... Per exemple, l'any que ve, si tot va bé, doncs la Larissa i la Cristin estan fent el nivell intermedi, aquest que comença a fer el català escrit. Però és que els alumnes, els grans temes que tenen, doncs pot ser les S, l'accentuació, la dièresi, però al final t'acaben reconeixent que verbs i pronoms són el que s'hi han dedicat més hores. Mm-hmm. Aleshores, doncs, potser és perquè té una complexitat que o nosaltres no l'hem sabut de resoldre o simplement que hi és.
Per sort, a les aules de català no només fem verbs i pronoms, sinó que em sembla que avui heu fet una celebració una mica especial a l'aula, no?
Exacte. Què heu fet avui?
Sí,
va,
de 9 a 11, a veure...
El dia de les truites per a nosaltres.
És que avui és dijous gras.
Dijous gras, exacte, el dijous jardí, oi?
I què heu menjat? Va, expliqueu.
Truites de moltes varietats. Hem menjat truita de carxofa, de yuca, de pastanaga.
De yuca.
De chorizo i pebrot i de vegetals. Molt riques totes.
Jo heu fet una votació i ha sortit alguna truita guanyadora, Cristín?
La carxofa.
La de carxofa.
Molt clarament.
Molt clarament.
Sí, molt clarament. Estava boníssim.
Però el que no sap la Carme és que de quin país era la meva que ha fet la truita de carxofes?
D'una companyera ucrana.
Ucraïnesa.
Ucranesa.
Ah, fixa't tu.
Home, deuen fer truites de carxofes, no?
Sí,
ja,
però vull dir que... Sí, clar que en deuen fer, o no ho sé, però vull dir que fa gràcia això, no? Una mica.
Sí, sí, de veure la varietat de procedències, no? Dels alumnes que teniu al Servei Local de Català. Déu-n'hi-do. Però està molt bé, també, que aprofiteu les celebracions per fer també, per compartir. La gastronomia també uneix.
Sí, perquè també hem menjat botifarra d'ou.
Que bona.
Molt bona.
Sí?
Que molta gent no la coneixen. Coneixen. Sí.
I a més ara fan unes varietats de botifarra d'ou amb tantes coses, que encara podem continuar descobrint aquest producte. Molt bé, doncs només ens queda que agrair a la Larissa, a la Cristín i per suposat als companys del Servei Local de Català que avui doncs, ens han acompanyat fins al final del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous. Amb vosaltres dos ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies, igualment. Carme, igualment.
I amb vostès, demà tancarem la setmana, serà divendres, a partir de les 9 en punt, un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.